Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Eduardo Vicente, què tal, senyor? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Estic impressionat, eh? Estic impressionat perquè l'Eduardo feia unes quantes setmanes que m'ha dit: escolta, demà has d'anar a veure això, has d'anar a veure allò altre, i jo ho estic fent, no? I fa unes setmanes vaig anar al Museu de Cera de Barcelona i vaig al·lucinar, perquè res a veure amb el Museu de Cera que jo havia vist en el seu dia fa molts anys, no? El que probablement molts de vostès hagin vist és una instal·lació absolutament moderna, tecnològica, pantalles, efectes espectaculars.
Res a veure amb la d'abans, que més aviat semblava a la de la pel·lícula aquella, Los Crímenes del Museo de Cera, que tot estava com molt vell, com molt... que feia por ja només...
res a veure.
El mateix espai. No,
res
a veure. Ara és una altra història.
Però és que després em va dir: però has d'anar a veure el castell de Castelldefels. I vaig al·lucinar. Clar, hi ha una... vaig al·lucinar perquè és una cosa brutal. Més enllà del que pugui dir, és que per molt que ho puguem explicar, no farem realment justícia al que han aconseguit fer allà, no? I vull dir una cosa: un i altre tenen un nom en comú, es diu Toni Cruz, no?
Exacte, sí. Alex Trinco, que, però... a més de la seva feina televisiva, té tres coses molt xules. Una és el Gaudí 4D, que és un petit documental sobre Gaudí, que es pot veure molt a prop del Pargüell, i que és molt, molt per turistes, i que va ser la primera cosa que va fer. Després, el Museu de Cera aquest renovat, i ara, fa poc més d'un any, que han muntat una cosa xulíssima.
De veritat.
El castell de Castelldefels.
Sí, sí.
Diguem-ne que l'activitat central es diu Piràtia.
Li han donat vida a tot.
Sí, sí.
Jo diria, si em permets,
Sí, sí, home, per suposat.
Jo crec que han aconseguit fer una cosa meravellosa, que és donar-hi vida al castell.
Sí.
És a dir, tenir la sensació, i ara ens expliques tot, però tenir la sensació que estàs allà i que són les parets les que et parlen.
Sí.
No és una pantalla, és tot. És que li han donat vida al castell, és brutal.
Diguem-ne que per resumir-ho d'una manera molt descriptiva, seria com una visita guiada, però amb jocs, experiències interactives, pel·lícules... És a dir, és com un conglomerat de sensacions.
Està molt ben fet.
Que es pot viure de dimarts a diumenge i per un preu molt, molt econòmic.
Sí, que és veritat, exacte.
Que és de 7 a 10 euros.
Sí, sí, no, és molt barat.
I els nens fins a no sé quina edat són gratis. Sí,
fins als 10 anys,
que ho passareu molt bé. Anem a repassar una miqueta el que succeeix, no? Tu, si hi ha alguna cosa que no ho dic bé...
Jo t'ho dic.
D'entrada arribes i et donen una audioguia amb uns auriculars, i amb aquesta audioguia vas passar per diferents indrets del recinte on es descobreixen la seva història i les seves curiositats.
Sí, sí. I també la història de Castelldefels.
Clar.
Sí, clar.
La història de Castelldefels. Però les emocions fortes comencen a Piràtia, que és on escoltem els motius històrics per quan van aparèixer els pirates. I poc després ens estan explicant coses i de sobte descobrim que ens trobem a la popa d'un vaixell que s'està allunyant del port. El terra tremola suaument i la veu d'un pirata ens adverteix que hem salpat del port d'Alger i hem entrat a formar part de la tripulació com a grumets.
Sí, senyor.
A partir d'aquí fem un recorregut pel que seria el vaixell, no? Visitem el celler, on trobem tot tipus d'elements que utilitzàvem els corsaris, o els botins que anaven amagatzemant, la cabina del capità Dragut, i anirem a la coberta per apropar-nos a la costa de Castelldefels. I ara anem a la següent sala, que és la favorita dels nens, que és on estan els jocs interactius.
Ah, és xulíssim.
És molt xulo.
Bueno, dels nens m'hauries de vist a mi.
Ah, mira els nens.
Ja veus, hi ha una cosa xulíssima que et poses al davant com d'una pantalla, un mirall, que van sortint com tot de vestits i que et vesteixen a tu.
Exacte.
Vull dir, tu et veus la teva cara, però com si fossis 40 personatges diferents.
Seria com una versió moderna dels retallables de tota la vida.
Tal qual, sí, senyor. Però molt modern, una edició molt moderna que tu no has de fer res, només estàs allà.
Després hi ha una cosa que es diu fortificar la costa, que consisteix a col·locar correctament les torres per construir un castell.
Ho vaig fer tot bé jo, això.
Molt bé, així m'agrada.
És un joc per nens, però t'ho juro que el vaig fer. T'ho juro que ho vaig fer, sí, sí.
Després hi ha divisa i bombardeja, on intentem enfonsar els vaixells enemics llançant-li bombes amb un canó. També podem situar-nos a un lloc on canviem això, el que tu deies, de vestit diverses vegades, o gràcies a una pantalla coneixerem quant costaria el nostre rescat. Tu imagina't que et segrestessin els pirates i en funció del teu sexe, estat de salut o classe social, costaries una pasta o una altra.
Jo estic en rebaixes, ja.
Per últim, que sí, és una experiència també molt xula, que dius, ah, mira, això ja s'ha acabat. No, 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 no. Coneixes a l'interior del castell romàntic de Manuel Girona, que és molt xulo, i, el millor, l'església de Santa Maria de...
és molt bonica.
Del castell de Fels, de Castelldefels, on veurem un curt que es diu Viatge en el temps, que és la història de dos veïns, Joan i Rosa, que intenta protegir-se dels invasors quan el castell està en ruïnes. Clar. Però és que això es projecta sobre els mateixos murs.
Clar, és que no és un curt amb una pantalla.
Clar.
És un curt en el que parlen les parets i en el que ara s'encén un tros de paret i veus les imatges en un contó, a continuació amb un altre, en un moment donat t'has d'aixecar i girar una cantonada per veure un retable. Bé, és meravellós. De veritat que val molt, molt la pena. Molt la pena. Molt.
Us recomanem molt des d'aquí. Ja sabeu, si teniu nens, castell de Castelldefels, i si no teniu nens, també, perquè us ho passareu igualment bé. Però si és amb nens, millor, perquè ells gaudiran molt l'experiència.
Segur, segur, segur. I què més fem avui?
Doncs ja que estem parlant d'experiències originals,
sí,
ara anem a parlar d'una cosa que és totalment innovadora.
A veure.
És pionera. El Centre d'Arts Digital Ideal acaba d'estrenar...
Aquest canvi de música té a veure...
Té a veure, perquè és un musical.
Ah, mira com sona això, mira. És un musical anomenat Centre d'Arts Digitals Ideal?
No. El Centre d'Arts Digital, que és on van fer l'exposició del Monet, estan fent la de Frida Kahlo...
Quina tonteria, clar.
Estan fent allà un musical de Broadway immersiu. Primera vegada.
Ostres.
És a dir, no hi ha decorat. Tot són projeccions sobre les que evolucionen els actors. I el que fan és un musical que és més llarg, però que aquí l'han reduït a un format d'una hora,
sí,
que es diu Next to Normal. Va ser una obra de Broadway.
Prop del normal.
Sí, prop del normal. Una obra molt prestigiosa de Broadway, que va guanyar molts premis i que es va fer en castellà a Barcelona el 2007, protagonitzat per Nina. La peça és en anglès, però aquest és l'únic però que li poso. Amb subtítols en castellà i en català. Això està molt bé, que
està bé.
Fantàstic, però estan molt mal situats. Estan
els subtítols
a dalt, a la cantonada, molt petits, gairebé no es veuen, no van gaire coordinats amb el que estan cantant els actors. Això, com que és una experiència pionera, se'ls hi perdona.
Val.
Però jo penso que de cara a futures experiències s'hauria de millorar, perquè no acaba de...
És un mal menor, en qualsevol
cas. És un mal menor. La història és molt emotiva i amb moments força emocionants, i ens parla dels problemes d'una dona madura que té una malaltia mental i pateix un trastorn bipolar, i com això afecta també a la seva família. I una altra de les seus al·licients és que aquesta veu que estem escoltant, i que és la que està aquí a Barcelona, és ni més ni menys que Alice Ripley.
Ostres.
Tota una llegenda Broadway.
Això anava a dir, és molt bona aquesta dona.
I que va guanyar un Tony, justament, un Tony Marín, justament...
Crec que no era ben bé així, sí.
A la millor actriu per aquesta interpretació. És un espectacle molt sorprenent i original que et deixa bocabadat i que pot ser que se't caigui, com em va passar a mi, alguna llagrimeta.
Ah, sí? Està amb nosaltres l'únic actor català.
Exacte.
Que hi ha en aquesta hora, que és l'Eloi Gómez. Eloi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina experiència tan xula, no?, pel que ens explica l'Eduardo.
Sí. Realment és una cosa inèdita a Barcelona i pels amants dels musicals és un esdeveniment molt fort que estigui passant aquí a la nostra ciutat.
Què significa exactament un musical immersiu?
Doncs mira, és algo que hem estat descobrint amb l'equip creatiu, la companyia, nosaltres, i que ara està descobrint el públic que ens acompanya amb nosaltres, perquè és algo totalment nou, no? I és algo que l'equip creatiu del nostre Next to Normal s'ha estat inventant aquests últims mesos, aquests últims 2 anys, de fet, que porten treballant en aquest projecte. I és un musical en el que la companyia, els actors i les actrius, compartim el mateix espai amb el públic que ens ve a veure, és a dir, que el públic està assegut a pocs centímetres de nosaltres i que, a més, estem tots envoltats per unes projeccions 360 graus, és a dir, que hi ha projeccions de totes les parets al terra i per un so també que s'ha dissenyat en aquests mateixos 360 graus, és a dir, que estem envoltats per la història.
Us puc assegurar, jo que l'he vist, que us pot agradar més o menys el musical, però que l'experiència a nivell artístic, perquè els actors o cantants, com li vulgueu dir, són esplèndids i visualment és una autèntica passada. A mi el que m'agradaria que m'expliquessis, Eloi, és que com a tu, un noi d'aquí, no amb massa nom, li arriba un projecte tan bèstia com aquest, no?
Clar, mira, jo, de fet, la història és bastant curiosa, perquè quan es va fer la versió del Next to Normal, que es deia Casi Normal, és aquí a Espanya, el 2017, jo vaig estar en el procés de càsting, vaig audicionar per aquesta producció que es va fer i vaig arribar fins al final. I en aquell moment no va poder ser, però ara que han passat 5 anys, el productor, com que era el mateix, que és el Pablo del Campo, un conegut productor de teatre musical argentí, se'n recordava de mi. Y llavors es va posar en contacte amb mi i em va dir: "Ey, Eloi, que me acordé de ti, ¿cómo llevas el inglés? Porque vamos a hacer esta producción aquí en Barcelona en inglés." I em va oferir la possibilitat de tornar a audicionar per aquesta nova producció. És a dir, que tot ve d'una audició que vaig fer fa 5 anys i que mira, al final el cercle s'ha tancat.
Veu hasta el grec ja o no?
No.
No, eh?
No, és que forma part del grec.
Forma part del grec.
Forma part del
grec. O sigui que, aleshores, no, t'ho dic perquè t'ho dic per garantir-me que sou vosaltres, perquè efectivament he fet una cosa que convido també a fer a tots els oients, que és introduir el text Eloi Gómez Next to Normal al Google per fer-me una idea, efectivament, d'això que estava explicant l'Eduardo, i realment...
És una passada.
És una passada, és a dir, és molt bonica l'experiència, no?
I estàs veient fotos.
Estic veient fotos, efectivament,
però... Això és tot en moviment, eh? Toni, tot en moviment. Escolta, Eloi,
sí.
Jo a mi el que m'agradaria també preguntar-te, així entre nosaltres, ostres, estàs treballant amb una llegenda, un mite, com és l'Alice Ripley. Quines coses t'ha explicat? Suposo que li hauràs preguntat coses de Broadway o dels musicals, o... Què t'ha explicat?
Clar, és molt fort perquè jo, evidentment, és una actriu que la coneixia, l'havia seguit, jo coneixia Next to Normal, l'havia escoltat l'àlbum de la gravació del cast original de Broadway, i és molt fort perquè de cop és tenir com aquesta persona que és molt llegendària en el món de Broadway aquí amb nosaltres, i ens explica moltes coses, ens ha explicat com va ser el procés de creació del musical quan el van fer l'any 2008, 2009, 2010 als Estats Units. Ens explicava quin va ser l'ordre de creació de les cançons, que hi havia més cançons que al final es van acabar traient, quines van ser les últimes que van entrar en el muntatge final. Ens ha explicat fins i tot que es va estar discutint el títol del musical abans no es va estrenar a Broadway. Ens ha explicat moltes curiositats d'aquestes, que no les coneix ningú i que les coneix ella perquè hi era des del principi amb els autors originals, i són coses absolutament curioses. També altres experiències d'altres obres que ha fet a Broadway, perquè ella ha estat en diverses produccions a Broadway. I sí, de cop és com una finestra oberta al bressol màxim dels musicals, que és Broadway a Nova York, no?
Escolta, i parlant amb l'Eloi Gómez, no em resisteixo a preguntar-te ja no pel Next to Normal, sinó pel Next.
El Golfus,
que tu ets el Golfus més Golfus de tots, que estàs al Golfus de Roma, i que fa ni més res, un paper que el feia l'original cinematogràfic Michael Crawford.
Joves.
És a dir, el fantasma de l'òpera o aquella sèrie N'hi ha que neixen estrellats, que va ser molt popular.
Sí.
Com està això? Com portes el Golfus?
Molt bé. Mira, comencem. De fet, ara reassajarem, perquè hi ha moltes noves incorporacions de la companyia, i perquè el fem en català, això és el punt diferent. I comencem a assajar el dilluns que ve. És a dir, que ara el que estic fent és estudiant-me la versió catalana, ara mateix, aquests dies. I res, moltes ganes, perquè les noves incorporacions de la companyia són fantàstiques. El protagonista serà el Jordi Bosch, que és també un actor legendari d'aquí, de la nostra ciutat, i moltes ganes de descobrir-lo en català.
L'hem vist poc cantar, el Jordi, no?
Sí, ha fet alguns musicals, eh? De fet, em sembla que l'últim que va fer va ser Spamalot, de...
Sí, però de això Monty ja fa Python, 10 anys, eh?
Exacte, però ja fa un temps, Jo crec que en té moltes ganes.
En qualsevol cas, Eloi, la sensació és que estàs en el teu any, aquest, no?
Sí, estic molt content, perquè a més està encaixant tot, que a vegades en el nostre món això és complicat, perquè et surten diverses coses i a vegades has d'escollir. I estic content perquè m'ha encaixat tot com un puzzle i una cosa darrere de l'altra, així que estic molt content.
Que bé. Sí. Escolta'm, doncs anirem a veure-ho tot. Primer, el Centre d'Arts Digitals, ideal aquest espectacle immersiu, que de veritat, a nivell de fotografies, imagina't el que deu ser la imatge real, no? Però és absolutament espectacular. I després, quan sigui el cas, doncs ja parlem del Golfus, no?
Clar que sí.
Molt bé, i tant. Us esperem, doncs.
Aló, i moltíssimes gràcies, i a continuar amb els estudis.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu, bona tarda. M'ha cridat l'atenció, era un titular que acabo de veure, Eduardo. L'aquarama del zoo ja és història, perquè han enderrocat l'espai de l'orca, Ulisses i els dofins. Jo vaig estar fa poc allà al zoo de Barcelona i, efectivament, vaig veure que tota aquella part ja estava tapada. Bé, clar, una altra història de la ciutat, segurament.
Que queda en el passat.
Que de manera lògica, no? Perquè aquell pobre animal tancat en aquella piscina, doncs, és que feia mal al cor, com la majoria d'animals quan els veus tancats a les gàbies, que fan molt mal al cor, perquè déu-n'hi-do, eh? En fi,
i
aquest és un altre tema.
Per parlar del següent tema, prefereixo introduir-te'l amb una mica de música. Què et sembla?
Sempre m'agrada la música.
Fado é triste, fado é saudade. No fim é vida, em liberdade.
Saps que a mi els fados és una de les músiques que em tornen loco? O sigui, m'encanten, sí, no? Els fados.
A mi el que em passa és que em posen molt trist.
Ah, sí?
Sí, perquè és, una música, és molt maca, la música del fado, però em dona, saps, com records del passat, saps, allò de... És com una màquina del temps per mi, el fado.
M'encanten els fados, m'encanten.
Doncs per què estem parlant de fados? Doncs perquè aquest divendres podem viatjar a Portugal sense sortir de Barcelona, perquè té lloc un festival que celebra cada any, que és el Festival Fado de Barcelona, i que enguany arriba a la 5ª edició.
Molt bé.
I anem a explicar una miqueta què es podrà escoltar i veure aquest divendres, no? Per començar, hi haurà dos concerts que tindran lloc al Teatre Grec a la nit. La funció comença amb el cantant Camané, que estarà acompanyat pel piano de Mario Lajinha. Presentaran el projecte Així s'estàs sossegado,
eh? No t'ho faré repetir.
Jo, no, sí, Aquí estàs sossegado,
sossegado.
Que compta amb 20 temes que combinen el repertori tradicional fadista amb composicions inèdites i que es va portar a ser nominats al Grammy Llatí. Aquest és el primer. I després el segon és aquesta dona que estem escoltant, que és la Cuca Roseta, cantant i compositora, que està considerada com una de les impulsores de la nova generació de fadistes. Imagina't lo important que serà aquesta dona, que el seu àlbum de debut li va produir ni més ni menys que Gustavo Santaolalla. Si dic el nom així a l'atzar, la gent no li sonarà, però és que és el compositor guanyador d'Oscars de bandes sonores com Babel o Brokeback Mountain.
Home, ara sí.
És a dir, déu-n'hi-do. I ha publicat ja 7 discos on s'ha barrejat amb artistes com Bryan Adams, Jorge Drexler o David Bisbal.
Ja veus.
Però no només hi ha música amb aquest festival, perquè sempre hi ha una temàtica cada any, i aquest any se centraran el fado i la mar. I el festival proposa dues activitats complementàries que són gratuïtes abans dels concerts. A la tarda de divendres hi haurà una conferència, Saudades de Terra Firme.
Deixa-ho, Eduardo, deixa-ho.
Però si és més divertit, així la gent riu una mica dels meus horribles accents.
Fes.
Doncs aquesta conferència la farà David Ferreira i es projectarà el documental Fado de Sofia de Portugal i Aurelio Vázquez, que pretén descobrir les arrels d'aquest gènere musical. Totes dues es podran gaudir al Museu de la Música, que es troba a l'Auditori de Barcelona. Molt xulo el Museu de la Música, per cert. Molt interessant. I això es podrà gaudir divendres a la tarda i a la nit als concerts.
Perfecte, però tenim més coses.
Tenim més coses. I hi ha una obra que jo no l'he vist encara, perquè es va estrenar ahir, no ha donat temps, que és Nit de Reis.
Però més que l'obra... Això fa l'Estació al Nord.
Exacte. Però més que l'obra, del que voldria parlar, és de l'experiència. Hi ha una companyia que es diu Parking Shakespeare. Què fan? No és original. Això ja ho advertiré. Això es fa en moltes ciutats del món. I és un luxe que a Barcelona també es pugui fer. La seva idea és agafar un lloc públic, en aquest cas, des de fa ja uns anys, al parc de l'Estació del Nord, i anar allà a representar cada estiu, gratuïtament, obres de Shakespeare a l'aire lliure.
Que bonic, això!
És molt xulo, és un escenari circular, i també una particularitat que té és que són obres que les tracten d'una manera respectuosa, però alhora molt desenfadada. És a dir, que se'ls hi va una miqueta l'olla de vegades...
Això està bé.
Però això està bé. I aquest any han escollit Nit de Reis, que és una comèdia molt divertida, d'embolics, i amb una particularitat. I és que per la posada en escena s'han inspirat en l'estètica queer i els drag kings, que són una disciplina artística minoritària dins del món drag.
Fem una cosa, saludem-ho, ens quedarem sense temps. Saludarem la persona que és la que ha dirigit, la directora d'aquest espectacle, Marta Aram. Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda.
Quina bona pinta que té això, eh?
Bé, sí, tothom que ha vingut, sobretot l'estètica, ja que està inspirada en el món del drag, tal com heu dit, doncs és molt inspiradora i, la veritat, i arriscada, també.
Ja m'imagino.
Escolta, molta gent s'estranya de que s'incorpori això a Shakespeare, però jo vull recordar que, si no m'erro, hi ha moltíssimes obres del Shakespeare on els personatges canvien de sexe, es fan passar per altres, els canvis d'identitat i de gènere són molt habituals a l'obra de Shakespeare, així que és molt coherent.
Sí, a més, investigant, vaig descobrir que l'origen etimològic de la paraula drac, bé, una de les teories, perquè n'hi ha diverses, però que una de les teories venia del terme dres aguel, de les comèdies de Shakespeare, precisament, perquè antigament, doncs, com les dones no podien ser actrius, no podien representar dins l'escenari, doncs els intèrprets eren homes, i llavors es vestien com a dones, i d'aquí va sorgir l'origen etimològic drac. Llavors, doncs, a l'Agafar Nit de Reis, que precisament la protagonista es trasvesteix d'home, em va venir al cap els Drag Kings, que ara estan tan en auge, però que jo fa molt temps que els conec i em sembla meravellós. I quan vaig descobrir que també era aquesta paraula, venia dels comèdies de Shakespeare, va ser com una senyal de dir, és que ho hem de tirar per aquí.
Clar. I a més d'això, ja has fet un altre canvi, amb el que seria el més normal, no? I és que has canviat també, has incorporat altres variants del català.
Sí, perquè clar, els dos germans, que són Viola i Sebastià, venen de fora, venen de amb el mar, amb un vaixell d'un naufragi. I llavors, clar, jo, bueno, ara també jo fa molt de temps que estic treballant a Mallorca, allà amb les escèniques d'allà, i vaig dir, és que haurien de ser mallorquins els que vinguessin. Venen del mar i així també acostumar-nos a sentir altres variants que no sigui el català del Principat, no? Clar. Llavors, per això vam agafar dos mallorquins.
En qualsevol cas, és un repte molt bonic, no? Perquè recordem que aquesta iniciativa cada any s'encarrega un director diferent, i en aquest cas has estat tu l'escollida, no? M'imagino que, a més, amb un testimoni potent com hi ha d'experiències prèvies, o sigui que és una història molt xula, no?
Bueno, per mi, perquè en Shakespeare era un gran honor estar, perquè per allà han passat directors doncs, molt importants a l'escena catalana, com la Clara Rovira, el Marrosí, que li reia Solà. Llavors, quan em van dir, volem fer aquest any Nit de Reis, allò llegir-lo vaig dir, bueno, és que Shakespeare va escriure això al segle XVI, no? Vull dir, em semblava com molt dissident en moltes coses, sobretot parla, hi ha moltes rèpliques que parlen de gènere, i en aquest moment on ha estat en auge tota aquesta filosofia queer, no? Aquesta crítica al binarisme, de l'home a la dona, tal com tot està a la societat, vaig pensar, és que, bueno, ara mateix aquesta obra és idònia per parlar de tot això.
Escolta, Marta, i quina sensació, vosaltres porteu només una representació, però quina sensació és la de treballar a l'aire lliure amb un públic que jo he anat diverses vegades, no és un públic habitual de teatre, no és un públic habitual de Shakespeare, i és un públic que va una mica a veure el què, no? I que vosaltres també amb els actors jugueu, us fiqueu pel mig d'ells. Com ha estat aquesta experiència, que és molt més propera potser que amb un teatre, amb un escenari, no?
Bueno, primer el públic de Barking Shakespeare és un públic que jo no havia vist mai una cosa igual, que és que ho dona tot, venen ganes, venen allà, s'ho passen bé, a part la gent, doncs ja ve amb els coixins de casa, no?
Sí.
Si veniu al pàrquing, agafeu un coixí, és una recomanació que us faig, perquè si no el cul comença a fer una mica de mal al cap d'una hora i quart. Però també venen amb la cervesa, les patates, llavors és com una gran festivitat, que a part de venir a veure l'obra de teatre de Shakespeare, que sempre és meravellós veure això, però és com una gran festivitat. Llavors, ens han acollit moltíssim. També era la primera vegada que fèiem una estètica molt diferent a dins del parc, no? En el qual fèiem una estètica de drag queens i drag kings i amb molt brilli-brilli, molta purpurina. I també, bueno, hi ha cançons com de Lady Gaga, Rosalía, o sigui, una cosa molt diferent. Però, bueno, ahir va ser meravellós, i quan van acabar es va posar tot el públic de peu, que no m'havia passat mai, i realment va ser meravellós.
Doncs no serà l'única vegada, tots els dies, fins al 31 de juliol a les 7 de la tarda, tret dels dimecres, oi?
Exacte, aquell dia descansem.
Perfecte.
Sí.
Marta, enhorabona, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
A més del coixí, jo voldria fer dues recomanacions més, jo ja que soy gato viejo en esto.
Vinga.
I és que, primera, aneu amb molt de temps, perquè com que és gratuït, hi ha unes cues enormes. Altres anys es feia amb reserva prèvia, aquest any no n'hi ha. I una segona recomanació. Porteu alguna cosa per refrescar-vos.
Sí, perquè fa calor, no?
Fot una calda allà.
Però tot arreu, fa una calda. Jo vaig passar a la gent pel carrer, aquesta tarda, nosaltres que estem aquí còmodament, perquè sí, les coses com siguin, no? Ja, no sé si a les 3 de la tarda vostès escoltaven que hi havia contertulians que ens deien ens podem quedar tota la tarda aquí amb una estoreta? No, ens posem una cadira, perquè fa molta calor a fora, sí, no? I encara més que en farà. En
fi. Però clar, és això, compte que això comença a les 7 de la tarda.
És una hora bonica.
És de 7 a les 8 i mitja. És a dir, porteu com a mínim un vano, com a mínim.
Com a mínim, eh?
Si no us fregirem.
Eduardo Vicente, seguim la propera setmana. Moltes gràcies. Senyores, senyors, una petita pausa. Arribem a les 5 de la tarda i preparen-se perquè avui és dimarts i això significa que és dia de tietes. Aquí el Tot anirà bé. Tornem de seguida. Fins ara.